amb Quim Olivares.
Hola, bona nit. D'agressió terrorista, així qualifica el cap de la diplomàcia de Síria l'atac aeri dels Estats Units contra una granja siriana situada a la frontera amb l'Iraq. El mateix ministre ha dit des de Londres que les víctimes són civils i no militants d'Al-Qaeda. La Casa Blanca ni confirma ni desmenteix la seva responsabilitat en l'atac. Si finalment es corrobora, seria la primera agressió nord-americana contra Síria des de la invasió de l'Iraq el 2003. Una marea humana carregada amb matalassos i cassoles, de fet amb tot el que poden carregar al damunt, caminen fugint dels nous combats a l'est de la República Democràtica del Congo. Connectarem amb la nostra corresponsal al sud de l'Àfrica per parlar-nos d'aquesta nova crisi. Sobre el Tibet, el Dalai Lama ha perdut la paciència de negociar més autonomia del Tibet amb les autoritats xineses. Connectarem amb Pequín per saber-ne l'última hora. I també analitzarem les eleccions locals d'aquest cap de setmana al Brasil i a Xile, on la dreta ha guanyat terreny amb una filla del dictador Pinochet escollida com a regidora. Aquí comença...
Mapamundi, amb la col·laboració de Fundació CIDOB, Centre d'Investigació de Relacions Internacionals i Desenvolupament.
Com us dèiem, Síria ha acusat aquesta tarda directament als Estats Units de l'atac en una població fronterera amb l'Iraq que hi va matar 8 civils. Washington ni confirma ni nega la responsabilitat, però si fos cert, seria el primer atac nord-americà en territori sirià des del començament de la guerra a l'Iraq el 2003. El govern de Bagdad ha dit que l'objectiu de l'atac eren insurgents disposats a atacar l'Iraq. Ara Cortades.
El ministre d'Afers Estrangers sirià, Walid al-Mualem, era així de contundent en la seva compareixença a Londres davant la premsa.
Els americans ho van fer de dia. Això significa que no va ser un error, que ho van fer intencionadament. I per això, nosaltres ho considerem una agressió criminal i terrorista.
El ministre deia que el territori iraquià no es pot utilitzar per llançar atacs contra Síria i que si això es repetia, Síria defensaria el seu territori. De la possibilitat que l'exèrcit estigués perseguint insurgents, el titular d'Exteriors deia això.
Han sorprès tothom amb aquesta agressió. Si denuncien que hi ha hagut activitats terroristes d'Al-Qaeda o d'altres grups, saben bé que nosaltres estem en contra d'Al-Qaeda, que condemnem les activitats en contra dels iraquians.
Tot i això, un portaveu del govern iraquià ha insistit que l'atac s'havia portat a terme per controlar grups insurgents que operaven des de Síria contra territori iraquià. No hi ha hagut, però, cap confirmació del comandament nord-americà a l'Iraq i a la pregunta sobre la possible responsabilitat, la portaveu de la Casa Blanca deia això.
No puc comentar les informacions sobre aquest incident. No ho faré. No les comentaré de cap manera, de cap de les maneres, ni avui ni demà.
Síria assegura que l'atac el van portar a terme 4 helicòpters que van arribar des de l'Iraq i van marxar després de l'operació.
No deixem el Pròxim Orient perquè el president israelià, Shimon Peres, ha confirmat la convocatòria anticipada d'eleccions després que ahir la líder del partit Kadima, Zipi Livni, va acceptar la impossibilitat d'arribar a acords per formar un govern de coalició. Les enquestes han respost donant per primera vegada Livni com a guanyadora dels comicis per damunt del fins ara favorit Benjamin Netanyahu, el dretà partit Likud. Jerusalem, Jenny Lozano.
Zipi Livni ha optat per una estratègia arriscada, la de jugar-s'ho tot en unes eleccions anticipades, però de moment les primeres enquestes d'intenció de vot li donen la raó. Dos sondejos apareguts avui la situen com la favorita per convertir-se en primera ministra per davant del líder de l'oposició d'ultradreta i fins ara al capdavant de totes les enquestes, Benjamin Netanyahu. De tota manera, la campanya electoral es presenta molt dura, ja que la diferència entre aquests dos candidats és mínima i el líder del Likud exprimirà al màxim el seu missatge populista. En l'obertura del curs polític d'hivern, aquesta tarda a la Knesset, Netanyahu ja ha promès que mai consentirà la divisió de Jerusalem en una eventual negociació amb els palestins ni permetrà el retorn d'un sol refugiat dins de l'estat d'Israel. Les eleccions anticipades ja són un fet després que el president de la República, Shimon Peres, hagi comunicat al Parlament la impossibilitat de formar govern. Peres ha fet un toc d'atenció a tots els partits, advertint-los que cal fer autocrítica perquè els ciutadans han perdut la fe en els polítics. Ara el Parlament té 3 setmanes per dissoldre's i convocar eleccions en un termini de 3 mesos. Sobre la taula hi ha el futur de les negociacions de pau amb els palestins, l'alto el foc establert amb les faccions armades de la Franja de Gaza i les converses indirectes amb el règim de Síria.
Ara passen 8 minuts de 8:45 del vespre. Anem a l'Àfrica perquè els insurgents tutsis congolesos avancen cap a l'estratègica ciutat de Goma, que és a l'est de la República Democràtica del Congo i que està protegida teòricament pels cascos blaus de l'ONU. Almenys 20.000 civils han hagut de fugir dels combats les últimes hores, una xifra que s'afegeix als 100.000 que ja ho han fet des del mes de gener. Aquest rebrot de la violència coincideix amb la formació d'un nou govern congolès. Més informació de la nostra corresponsal a Johannesburg, Gemma Parellada.
Bona nit. A l'est de la República Democràtica del Congo, els rebels d'en Kunda han reprès a tota intensitat els atacs. Els civils fugen cap al sud i els milicians els segueixen, avançant cap a Goma, la capital provincial. Punt estratègic, la fronterera Goma, és la base de les nombroses organitzacions internacionals que actuen a la zona i també s'hi aixeca el quarter general dels cascs blaus. La missió de les Nacions Unides a Congo, la MONUC, disposa en aquest país del contingent de soldats més extens a tot el món, però malgrat això no aconsegueix l'objectiu de pacificar ni de brindar seguretat a les famílies. Centenars de civils furiosos per la seva ineptitud han atacat avui la seva base en un acte desesperat al veure com els enfrontaments es revifen. La població que està bloquejada dins aquest conflicte sense fi és la que contribueix amb víctimes, ferits i refugiats a la guerra de l'Est, que segueix viva sobre una amalgama d'excuses ètniques, polítiques i amb clares motivacions econòmiques. Mentrestant, a la llunyana Kinshasa, el president Kabila ha format un nou govern, amb canvis als ministeris de Defensa i Interior, entre d'altres, per, segons ha dit, encara la reconstrucció. Però després de 2 anys, des de que va ser proclamat prometent la reconciliació, els trets a la regió dels Grans Llacs no s'han apagat. I la perduda regió oriental, una de les àrees on Kabila va arrasar amb vots, continua sent el nucli de la inestabilitat.
Gràcies, Gemma. Doncs bé, com s'acaba de saber, l'ONU ha anunciat des de Nova York la dimissió del comandant dels cascos blaus a la zona del Congo, l'espanyol Vicente Díaz de Villegas, oficialment per motius personals. No obstant això, una font diplomàtica ha explicat a diverses agències de notícies que el militar espanyol considera que no tenen mitjans per repel·lir l'atac rebel contra la població de Goma. I ja que parlem dels Estats Units, tornem a parlar de les eleccions presidencials, perquè el vot hispà pot ser decisiu en aquests comicis del dia 4 de novembre. Per això, tant el candidat demòcrata Barack Obama com el republicà John McCain no han estalviat esforços a l'estat de Florida, un dels feus principals d'aquesta minoria tan nombrosa. Ens ho explica des de Kissimmee, a Orlando, Florida, el nostre corresponsal Xavier Vila.
La petita comunitat de Kissimmee il·lustra exemplarment la majestuosa barreja d'anglosaxons, afroamericans i hispans d'orígens diversos que humanitzen aquesta jungla d'asfalt de gairebé 200 quilòmetres que és el corredor que separa Daytona Beach de Tampa. El nord del corredor és el terreny associat als sectors més conservadors de Florida. Al sud de l'I-4, els analistes situen els sectors socials més progressistes, vinculats aquí a les poblacions jueva i afroamericana. El corredor és un compendi de les dues realitats, i el Via 4 precisament està cridat a contribuir decisivament a decidir qui serà el nou inquilí de la Casa Blanca, amb aportacions d'hispans com en Juan Baez. Amb ancestres a l'Oviedo asturiana i vivint ara a l'Oviedo que hi ha aquí a Florida, Baez em presenta orgullós la família que ha arrossegat 100 quilòmetres per veure Sarah Palin. M'assegura que els Estats Units trien més que un polític el 4 de novembre. Trien, diu ell, una filosofia de vida.
El mundo entero ve a Estados Unidos como el bastión de la libertad. Y necesitamos gente que represente eso. Son filosofías políticas que son bien diferentes. Estamos hablando de una filosofía que es más socialista, más popular, a una filosofía más de libertad.
Baez professa unes profundes conviccions religioses que es manifesten també dins el pavelló esportiu de Silver Spurs, on l'aspirant republicana vicepresidenta està a punt de parlar. Abans d'arrencar el míting, la multitud jura fidelitat a la pàtria.
A la bandera dels Estats Units d'Amèrica, una nació sota Déu, indivisible, amb llibertat i justícia per tots.
A la sortida del recinte s'acumulen els rètols promovent el vot per la proposta 2, que demana que només la unió entre un home i una dona es consideri matrimoni. És un altre aspecte que dimarts que ve decidiran els votants del corredor I-4, altrament anomenat l'autopista al cel pels candidats, perquè és que els 12 comtats que l'abracen acullen 4 de cada 10 votants independents, objecte de desig polític de demòcrates i republicans alhora.
Gràcies, Xavier Vilà. Deixem els Estats Units i parlem ara del Dalai Lama. Ha perdut l'esperança, diu, d'arribar a un acord amb la Xina sobre el Tibet i ha programat per final de novembre una trobada amb el govern tibetà a l'exili per discutir el futur del moviment tibetà. El líder espiritual dels tibetans ha deixat clar, però, que no pensa retirar-se i que la nova estratègia no passarà per la violència. Les autoritats xineses han criminalitzat sovint el Dalai Lama i el van acusar d'organitzar els aldarulls del mes de març al Tibet. Corresponsal a Pequín, Nando Genovera.
Les autoritats tibetanes a l'exili han convocat una reunió extraordinària el novembre per canviar l'estratègia de reivindicació sobre el Tibet, després que el Dalai Lama assegura que ha perdut l'esperança de trobar una solució negociada amb la Xina. El líder espiritual acusa el règim comunista de no voler resoldre la qüestió i ha obert el debat per buscar altres vies per reclamar, segons ha dit un portaveu, si bé ha volgut deixar clar que els tibetans continuaran sense fer servir la violència. La sessió especial se celebrarà a la població índia de Dharamsala, on es troba el govern tibetà a l'exili, a partir del 17 de novembre, i durarà 6 dies. L'objectiu és reunir a la trobada totes les sensibilitats del moviment, des dels més moderats als més radicals. La Xina i el Dalai Lama negocien l'estatus del Tibet oficialment des de fa 6 anys, però les diferències s'han incrementat els darrers temps, en particular des dels aldarulls del mes de març. Pequín acusa el líder espiritual de voler la independència del Tibet, però el Dalai Lama assegura que només vol una autonomia ampliada. El Tibet està ocupat per la Xina des dels anys 50. El Dalai Lama es va exiliar aleshores a Dharamsala, a l'altre costat de la frontera índia, on va instal·lar el seu govern.
Un punt més abans de l'àrea de servei, després d'un període de proves, la policia britànica tindrà la possibilitat de comprovar a tot el Regne Unit les empremtes dactilars dels ciutadans al carrer mateix. La mesura que entraria en vigor a partir del 2010 estalviarà molta feina als policies, però ha aixecat també les protestes dels defensors de les llibertats públiques. Londres, Núria Corominas.
L'objectiu d'aquesta nova mesura és identificar les persones de manera ràpida i evitar haver de dur els sospitós d'un delicte fins a una comissaria per prendre-li les empremtes digitals i verificar allà si té antecedents. La idea és, doncs, fer tot això al mateix lloc de la detenció. Amb aquests aparells, que venen a ser com un telèfon mòbil, els agents policials podran prendre les empremtes digitals al carrer i les podran comparar també allà mateix amb una base de dades que es tindrà de milions de persones. Els dispositius, que costaran més de 40 milions d'euros, funcionaran a partir del 2010 i els experts asseguren que seran molt útils en les tasques de vigilància policial de grans esdeveniments, com podrien ser els Jocs Olímpics de Londres o en festivals musicals o conferències polítiques. Les organitzacions de drets civils que temen la sobrevigilància de la població accepten que la mesura agilitzarà el treball policial, però volen que els agents policials només prenguin les empremtes de sospitosos i en el cas que no puguin establir la seva identitat.
Les notícies en un minut.
Hem arribat a 3:15, la repassem amb Eva Compte. Bona nit.
Hola, Quim, bona nit. Un mort i dos ferits greus en un tiroteig a l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre. Els fets podrien estar relacionats amb una revenja relacionada amb el tràfic de drogues. Els drets han començat a 4:15 d'aquesta tarda i s'hi han vist implicades 4 persones de 3 nacionalitats diferents. La víctima mortal és un alemany de 33 anys. Més coses. El president del Banc Central Europeu, Jean-Claude Trichet, admet la possibilitat d'una nova retallada de tipus d'interès oficial en la pròxima reunió del BCE, que s'ha de fer el 6 de novembre. L'última revisió va deixar el preu del diner en el 3,75%. Rectificació també del president del Parlament, Ernest Benach, fa marxa enrere i anuncia que traurà la televisió, la taula de treball i el reposapeus que s'havia instal·lat al cotxe oficial, uns extras que havien costat 9.200 euros. També ha suspès la renovació del parc mòbil de la Cambra Catalana mentre duri la crisi.
I ara el trànsit amb David Ubac, endavant.
Hola, bona nit. Doncs després que s'hagi normalitzat la circulació a la P7, ben poca cosa a explicar. Només que la Nacional 2 continua tallada en tots dos sentits per un accident a Calella, al Maresme, amb un camió implicat i que ha passat al migdia. S'hi fan desviaments cap a l'autopista del Maresme, en aquest punt. Pel que fa a Barcelona, doncs parlar ja només de lentitud a la Ronda de Dalt, lentitud entre la Vall d'Hebron i Vall d'Hebron, això per anar cap a la Trinitat. Així doncs, és tot de moment i tornem a les 9.
Catalunya Informació. Tot el dia. Cada dia.
Podria ser...
Festa.
Màgia. Moviment.
Molt espectacle.
Què és?
Música.
Dansa.
Teatre.
Onzena Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional. Manresa, 30-31 d'octubre, 1 i 2 de novembre. Hi veuràs de tot.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Ara són 3:15 de nou. Per primer cop des del final de la dictadura pinochetista, els partits de dretes han guanyat una contesa electoral a Xile. El bloc format per les dues principals formacions conservadores, Renovació Nacional i Unió Demòcrata, han vençut els comicis locals celebrats aquest cap de setmana. Els conservadors han aconseguit col·locar els seus alcaldes a poblacions com el centre de Santiago, la capital, també a Temuco o a Valparaíso. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Les cares dels líders de la Concertación, la coalició de govern que sustenta la presidència de Michelle Bachelet, eren tot un poema aquesta matinada passada en conèixer els resultats globals d'aquestes eleccions municipals a Xile, on la dreta ha guanyat terreny i es posiciona com una alternativa de govern de cara a les presidencials del 2009. La Concertación està esgotada, destacaven des de les files de l'Aliança, la dreta xilena, mentre que la presidenta Michelle Bachelet reconeixia que alguna cosa han de modificar.
La Concertación tiene que mejorar su contacto con la gente, revitalizar el orgullo de la coalición con la obra realizada y convocar a la mayoría de chilenos y chilenas a cumplir las nuevas tareas que deben asegurar que Chile sea cada vez más próspero, más solidario y más justo. Yo quisiera llamar desde aquí a escuchar el llamado de la gente en favor de la unidad. No se puede defraudar.
Diversos ministres han també reconegut que aquestes eleccions locals han estat un toc d'atenció important. Entre els regidors escollits en destaca un, més aviat una, Lucía Pinochet, la filla del dictador Augusto Pinochet, ja mort. Ha estat escollida regidora per Vitacura, un municipi proper a Santiago. En conèixer la seva elecció com a independent, destacava emocionada que de ser viu el seu pare estaria molt orgullós i que si un Pinochet ha estat votat democràticament serà per alguna cosa.
Mantenim aquesta connexió perquè Brasil ha celebrat la segona volta d'unes eleccions municipals en què l'alcalde de São Paulo ha estat reelegit i ha confirmat així les seves bones perspectives per aspirar a la presidència del país d'aquí a 2 anys, quan vulgui, Joan.
En aquestes eleccions municipals del Brasil, el Partit dels Treballadors de Lula ha acabat tot el procés amb un sabor de boca agradolç. En primera volta aconseguia fa 2 setmanes uns bons resultats a les urnes, però li ha faltat poder rematar ara la jugada imposant-se en algunes de les grans ciutats del Brasil, on l'elecció estava més renyida, com és el cas de São Paulo. A la gran metròpoli paulista, centre del poder financer del país, els conservadors, els opositors a Lula, s'han fet forts i han aconseguit una de les alcaldies més desitjades, ja que la regió després acaba decantant la balança en les presidencials.
Nos, que dirigim la ciutat de São Paulo.
Gilberto Kassab, a qui sentim, s'ha marcat com a fita millorar l'educació i la salut de São Paulo. La candidata de Lula per aquesta ciutat, Marta Suplicy, no només ha perdut l'elecció, sinó que ara el seu nom ja no sona tan fort, tan segur com a possible successora del president del Brasil, de cara precisament a les eleccions presidencials del 2010. La derrota del PT també ha estat estrepitosa, finalment, a Salvador de Bahia i Porto Alegre.
Gràcies, Joan. Aquestes municipals brasileres també han servit de caixa de ressonància d'un fenomen d'abast mundial, l'Obamamania. En parlem al següent reportatge de Salva Pou i Maria Alba Gilabert.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Les eleccions municipals celebrades al Brasil hi han concorregut i van el Terrible, el profeta Malaquies i el Pare Noel, entre altres. Perquè la llei electoral brasilera permet que els candidats adoptin el nom que vulguin per presentar-se als electors, sempre que no sigui ofensiu. I molts aprofiten l'ocasió. El que podria semblar una mofa o un simple intent de fer-se veure té, però, una raó de ser. Per molts candidats, la manera de cridar l'atenció dels votants no és tant oferir un bon programa polític, sinó un nom que no puguin oblidar. I com explica Salvador Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Salamanca, en darrer terme, si hi ha algun culpable, és el sistema de partits.
El sistema de partits, tal com l'entenem aquí, que hi ha 4 o 5 partits a Catalunya, diguem-ne, com etiquetes electorals importants, o molts llocs de l'estat només 2, al cas de Brasil, el sistema de partits està molt més desarticulat. Per tant, molta gent concorre a les eleccions sense partit i molt sovint les plataformes són personals.
La incorporació més curiosa a les últimes eleccions municipals ha estat la de 8 candidats anomenats Barack Obama. Claudio Enrique dos Anjos, candidat a alcalde, era un d'aquests clons.
Ha influït a la meva campanya, no només perquè és el primer candidat negre a la presidència dels Estats Units, sinó perquè creu en els seus somnis i lluita per ells. Se n'ha sortit estudiant. Això se'ns encomana al Brasil i arreu del món. També als que vivim al Belfort Roja.
Dos Anjos va decidir utilitzar el reclam del candidat a la presidència dels Estats Units després que algú li va dir que físicament s'assemblaven. Encara que per molts la semblança es limiti a la pell i encara amb prou feines. Ell assegura, però, que el seu missatge té moltes similituds amb el de l'Obama autèntic.
per acreditar en un sueño, per una persona.
Aquí només tenim McCain's. Aquesta ciutat va néixer fa 20 anys i des de llavors sempre han manat els mateixos, el mateix grup polític. Si algun dia Barack Obama ve a Belfort Rojo, el convidaré a menjar feijoada a casa de la meva mare.
A casa de Dona Cèlia, aquí en Belfort Rojo.
Sigui gràcies al nom robat o al seu programa, Claudio Enrique Dos Anjos ha aconseguit notorietat. I sembla que, a més, el seu missatge ha arribat als destinataris i ha aconseguit que molts apostessin per ell.
Ell és el meu prefeito, né?
És el meu alcalde. M'agrada, m'agrada com pensa i m'agrada que mani una persona jove com ell.
Pocs països s'han apuntat a l'Obama Mania amb tant d'entusiasme. Les inscripcions de candidats amb el seu nom són una prova de la seva popularitat al Brasil, on la possibilitat que el president dels Estats Units sigui de raça negra ha generat entusiasme.
És un tema que ha entrat a l'agenda política, que fa temps no existia, però que darrerament sí ha començat a entrar. I això s'observa amb les polítiques afirmatives de l'administració Lula, però també polítiques en alguns estats.
I és que al Brasil, el país del món on viuen més descendents d'esclaus africans, existeix un sostre de vidre que fa que la gent de raça negra sigui minoritària als llocs de responsabilitat política.
Càrrecs polítics ja a nivell de governatures, és a dir, a nivell estatal i a nivell de diputats, no passa del 9%, és a dir, un de cada 10.
Mapamundi. L'Apunt, amb Marta Prat.
Itàlia desconcerta. Des de fora resulta difícil d'entendre el funcionament d'aquest país, situat entre les primeres economies del món i més pròxim a una deriva política crònica que a un sistema normalitzat d'alternança democràtica. L'última convocatòria anticipada d'eleccions va ser fa mig any. Els resultats, com tots recordarem, el retorn al poder de Silvio Berlusconi, líder d'una dreta sui generis que havia sortit escaldada del govern pocs anys abans, però que a la pràctica s'ha convertit en el relleu inevitable d'un centre-esquerra que no acaba de trobar el nord. Aquest cap de setmana ha servit perquè aquesta oposició adormida donés mostres d'un vigor que havia estat absent durant aquests primers mesos del regnat d'Il Cavaliere. Un període, per cert, en què les iniciatives de l'executiu han deixat sense alè a propis i estranys en més d'una ocasió. Sense eufemismes ni complexes, el govern Berlusconi ha aplicat polèmiques reformes en matèria de seguretat ciutadana i política d'immigració. Un escàndol per molts, però també un encert per tots aquells que continuen donant un vot de confiança majoritari al primer ministre i líder del Poble de la Llibertat. L'últim capítol l'ha escrit amb una reforma de l'educació que proposa retallades multimilionàries en el pressupost per a les universitats. Aquesta ha estat la gota que ha fet vessar la paciència de l'oposició i de la seva base social, que dissabte van sortir multitudinàriament als carrers de Roma per expressar la indignació i ràbia que els provoca la gestió del gabinet Berlusconi. Aquesta mateixa setmana els sindicats han convocat una vaga general en protesta pel que consideren un atemptat contra el model d'ensenyament italià. La progressió del país veu en aquest ambient de crisi una oportunitat per refundar el seu propi fonament. I el que és més important, una ocasió perquè reneixi de les cendres una oposició sòlida que tan necessària i valuosa resulta per enriquir qualsevol democràcia madura.
Passem ara altres notícies en format breu. Uns segrestadors del Sudan assassinen 5 ostatges xinesos.
Ho ha dit el ministre d'Afers Estrangers sudanès, que afegeix que 2 més continuen captius i 2 han aconseguit fugir. Els 9 xinesos, treballadors d'una empresa petroliera, van ser segrestats el 19 d'octubre passat, en el tercer episodi d'aquestes característiques al sud del Sudan, prop de la regió en guerra de Darfur.
Almenys 20 morts en un suposat atac d'un avió no tripulat dels Estats Units al Pakistan.
El bombardeig ha estat a Baziristan del Sud, una zona pakistanesa fronterera amb l'Afganistan. Algunes fonts apunten que entre les víctimes hi podria haver un cap dels talibans que refugiava la zona, que ja havia lluitat en la resistència contra la invasió soviètica a l'Afganistan.
França posa condicions per acollir el guerriller que va ayudar a fugir l'ostatge colombià Oscar Lizcano.
El guerriller, conegut com Isaza, va desertar de les FARC per ajudar a escapar aquest parlamentari que feia 8 anys que estava segrestat a la selva colombiana. Avui fonts de l'Eliseu no han precisat les condicions d'acollida d'Isaza. El govern francès reitera l'oferiment d'acollir tots els guerrillers colombians de les FARC que deixin les armes.
Un 69% dels islandesos són favorables a la integració a la Unió Europea.
De totes maneres, la coalició governamental està dividida sobre la qüestió, ja que els socialdemòcrates hi estan a favor, mentre que el centre-dreta del primer ministre s'hi oposa, coincidint amb una devaluació del 72% de la moneda nacional arran de la crisi financera. Tres quartes parts dels enquestats voldria canviar la corona islandesa per l'euro.
Nomenat nou primer ministre a Geòrgia.
El president georgià Mikhail Saakashvili explica que el país necessita energia nova per afrontar els reptes de futur, però assegura que la decisió s'havia pres abans de la guerra de l'agost. Actualment Saakashvili està sota pressió després de la derrota militar davant Rússia. El nou primer ministre és Grigol Galoglishvili, exambaixador georgià a Turquia.
La contraportada.
Hadishatu Mani, nascuda al Níger, és una dona de 24 anys lliure. Us ho expliquem. Va néixer com a filla d'una esclava i als 12 anys, un amic del propietari de la seva mare la va vendre com a esclava per uns 400 euros. Durant 10 anys va haver de suportar els abusos sexuals i les estomacades regulars del comprador. Feia les feines de casa i del camp i exercia de mainadera. Fins i tot va ser sentenciada per un cas de bigàmia, perquè es va casar amb un home i el seu amo s'hi va oposar perquè insistia que s'havia convertit automàticament en la seva dona quan la va alliberar. Avui un tribunal supranacional de la regió de l'oest d'Àfrica ha condemnat l'estat del Níger a pagar 15.000 euros per no haver protegit aquesta dona quan era adolescent. Tot i això, l'absol de les acusacions de legitimar l'esclavitud amb lleis que discriminen obertament les dones. El cas de Mani ha arribat als tribunals gràcies a una organització anglesa que xifra en 43.000 els casos d'esclavitud al Níger, tot i que va ser il·legalitzada el 2003. De fet, diuen que hi ha més de 12 milions de persones a tot el planeta sotmeses a alguna forma d'esclavitud. Gràcies per seguir-nos. Bona nit.